Programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Avui parlarem de Softcatalà i de com fan servir models de xarxes neuronals per la traducció automàtica, models de dades que us podeu baixar del seu GitHub. Apple permetrà vendre els seus productes a Amazon, però alerta que hi ha trampa. I per acabar-ho de rematar, tones i tones i tones de truquis mosseguis, tot això en companyia de l'oient i amic Dani Gaia. Hola, Dani.
Hola, bona tarda, bon dia.
Bon dia, bona nit. Que ha vingut de visita a l'episodi 374, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Marc, com estàs?
Escolta una cosa, Tomàs, a veure, un moment. A veure,
yes.
Quants iPads hi ha a sobre d'aquesta taula?
Ara mateix, 3 iPads.
4.
4.
Ah, bueno, hi ha un iPad mini, 2 iPad Pros i un iPad d'estar per casa.
D'última generació.
Vale. Quants Macs hi ha sobre aquesta taula?
2.
2. Quin és el futur de la computació personal?
MacBook.
Ah! Quin és l'ordinador que aquí és imprescindible?
L'iMac. Sí, però ja t'ho he dit, eh? Podríem, si tinguéssim el Camera Connection Kit, podríem gravar el programa amb l'iPad. Escolta, no, amb dos collons, la setmana que ve no, perquè serà complicat, però repte, allò, challenge mossegui
de l'hòstia. Hem començat el programa dues vegades perquè hem tingut problemes tècnics.
Hem tingut quebrantos.
I abans en Marc ens ha fet una demo.
Sí, sí, sí. És la gran demostració
de que l'iPad serveix.
De que l'iPad serveix com a ordinador, com a única màquina de computació.
Què has fet, Marc?
Us he ensenyat com baixar un vídeo de Pornhub.
Un vídeo porno de Pornhub.
Sí, és molt útil. Si ja et pots baixar porno, baixar-lo.
Sí,
bàsicament, sí. Això és un truqui ja mossegui.
Això és demolidor.
Ja. És ja el màxim. Penseu que hi ha un...
Me rindo per vençut.
Ja no es pot... la resistència és futura.
Però és una cosa que no entenc, o sigui, estem a l'era de l'streaming i ara et vens tu a descarregar.
Però de vegades hi ha moments en la vida que algú té que poder-se descarregar. A veure, d'entrada...
Home, el poble no va gaire bé l'streaming.
No, d'entrada he fet... A veure, jo, per exemple, quan vaig a Mallorca...
Home, quan te'n vas de viatge, què?
No, quan
de fet, descobreixes que hi ha GIFs porno. Que ja ocupen molt poc espai.
Hòstia, i és una mica trist.
A veure, i què és Tumblr? Tumblr són vídeos del Pornhub, convertits en GIFs
directament. Bueno, a veure, jo per exemple el que faig és faig servir la funcionalitat de l'aplicació de l'iPad de Netflix que et pots baixar els vídeos tant Amazon Prime com l'aplicació d'Amazon Prime com la de Netflix et pots baixar els vídeos, perquè quan vaig a Mallorca, a casa dels meus sogres, allà anem per una connexió 4G perquè no arriba la fibra i la DSL peta contínuament. I llavors què passa? Pues que et capen el Netflix. I llavors el que fas és que ho descarregues. Doncs aquest matí volia escoltar una cançoneta i que estava a YouTube. No me l'havia baixat, i no me l'havia comprat i tal. I allò típic que fas quan estàs amb el Mac, que tens una finestra de YouTube escoltant música.
Que no pots fer amb l'iPad.
Amb l'iPad no pots
perquè
fer.
Perquè Google no vol, eh?
No, però bàsicament perquè Google no vol, perquè quan el que fas és que diu, si vols escoltar la musiqueta quan no estàs amb l'aplicació oberta, paga.
O Opera, que ja us ho vaig dir un dia.
O fer servir Opera. Mm. Fent servir Opera és una opció. L'altra opció és directament baixar-te el vídeo. I llavors hi ha un browser que bàsicament és com un Safari on li han posat coses per sobre, li han posat una sèrie de plugins i tal, que es diu iCAB Mobile. El logo és com si fos el groc del taxi de Nova York. És com el taxi de Nova York. I és fantàstic, doncs, perquè a veure, pots configurar... El que acostumo a fer és que quan vull fer navegació privada amb l'iPhone o amb l'iPad de fa molt de temps, doncs ja tinc configurat aquí, tinc el DuckDuckGo, tinc la finestra privada sempre posada i tot aquest tipus de coses, pots anar a veure el porno també i aquest tipus de coses. Però una de les funcionalitats fantàstiques que té és que et pots descarregar vídeos en les pantalles de streaming. I fas tap a sobre i fas descarregar. Et el baixa i llavors o el pots guardar al rodet, el pots veure en el mateix browser aquest o el pots cascar en l'aplicació de fitxers. O sigui que hi ha... Pots baixar o vídeos de YouTube o porno.
Que és el més interessant. M'encanta aquesta funció de copiar de l'iPhone i enganxant a l'iPad. Sempre quan estiguis a la mateixa Wi-Fi.
Handoff.
El handoff. I com es fa això?
Acabo de copiar un enllaç i l'he enganxat directament en el guió.
Portapapel és universal.
Com era allò de l'acceleració...
Frenada regenerativa.
Això.
Sí, però allò és quan enganxes ja automàticament i enganxa el que ha copiat.
Sí, tu fas copiar.
I el que enganxes, el que t'enganxes, el que tenies a l'iPhone. Sí, directament.
Si estan a prop.
Sí, però això va per Wi-Fi.
Va per Bluetooth.
Per Bluetooth.
Les dues coses, de fet. Per Bluetooth.
Té que estar tot al mateix compte de l'iCloud.
Sí, també.
Sí.
Físicament han d'estar a prop.
Home, perquè si copies tu en el teu telèfon i enganxo jo al meu iPad, dius, vaya merda, no?
No. Per sobre de tot ha d'haver-hi el mateix compte.
Cuidado, ens en riem d'això, però jo he donat suport a molta gent que té una ID d'Apple en un lloc i una ID d'Apple en un altre, que és el pitjor que hi pot haver per arreglar.
Sí, això hauria...
En cada màquina.
En cada màquina tenen una ID d'Apple diferent.
I per què?
Perquè no se'n recorden de la primera password, han creat una segona...
Jo, en canvi, el que fem és el contrari. Jo i la meva dona tenim el mateix ID d'Apple en els mòbils.
La teva dona sou informàtics.
Clar. Bueno, em deixeu que us expliqui això que us deia de Softcatalà.
Sí.
Mira, ens ha escrit en Jordi Mas, ho ha explicat, ha enviat un correu, suposo que a socis de Softcatalà, entre els quals jo m'incloc.
L'ha enviat a tu específicament.
No. I diu que en els darrers anys han coexistit dues grans tendències o models en el camp de la traducció automàtica. Us ho vaig explicar. Un que es diu SMT, o traducció automàtica basada en l'estadística. Vale? Aquest model el que fa és aplicar models estadístics a la traducció. Softcatalà ha treballat sobre aquests models estadístics fent servir un programari que es diu Moses, que no sé si us sona.
Moses.
És una aplicació, Moses en anglès. És una aplicació específica per aquest ús i a més és de programari lliure. L'han utilitzat durant molt de temps, amb molt bons resultats. L'altre sistema...
De fet, ara, ja fa molts anys, hi havia un traductor de català-castellà fet per la Universitat de València, cosa que al PP li tocava molt els collons. A més a més, deien traductor català-castellà i a la Universitat de València, que es deia Internostrum. I potser estic parlant de fa 12-13 anys i era el millor traductor de català-castellà que hi havia, molt millor que Google Translator en aquella època que hi ha
Parlem de Google Translator. El que us he explicat fins ara són sistemes de traducció automàtica clàssics basats en estadística. L'altra possibilitat, l'altre model que també funciona molt bé és el NMT, que són sistemes de traducció automàtica o models
Neural Network
basats en xarxes neuronals. És neuronal...
Network Matalàs.
Sí, exacte. Softcatalà va començar a fer servir aquest tipus més recentment i acaba de confirmar, ja porta un temps confirmant, que segons la seva avaluació, aquest sistema funciona molt millor que l'estadístic.
Jo, mira, just aquesta setmana, perquè com que estic fent aquesta immersió completa en iPad, el problema que hi ha a l'iPad és que no hi ha corrector ortogràfic en català, o sigui, ni en el Pages, ni en el Word. Vaig instal·lar el Microsoft Office, perquè així és com en el Mac, el diccionari català que hi ha en el Microsoft Office no és el mateix del sistema operatiu.
Però és que no hi és ni en Mac, en realitat.
En
Mac... De fàbrica no hi és.
No, no hi és de fàbrica, però pots instal·lar precisament el de Softcatalà.
Sí.
T'instal·les el de Softcatalà i funciona. Però el Microsoft Office per Mac té un diccionari català propi de Microsoft. Doncs en el Mac ni en el Office 360, aquest que es paga per subscripció... 365. Bueno, és 360? No,
365.
Com un any. Jo pensava que era com una volta així, quan fas l'helicòpter saltant
esquiant. Et quedaries uns 5 dies sense Office, no? És 365.
Ja està. Jo crec que no és cap drama quedar-te 5 dies sense Office, Jo què sé. Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, el dia de la Mare de Déu d'agost i el teu cumpleanys, que no tinguis Office, no està malament.
I Tots Sants.
I Tots Sants, també. Fantàstic, eh? Bueno, doncs, això són 6 dies. Pels anys de traspàs, no? Bueno, o per si algú el seu cumpleaños és un d'aquests dies, que també passa. Doncs el problema és que no, en l'Office, ni en l'Office ni en el Mac OS. Sí que hi ha un diccionari que hi ha aquest de suggerències que tens en el teclat en català, però no surten els programes. Tu agafes en el Pages o en els altres programes, tu configures, li dius que estàs escrivint en castellà canviant l'idioma, ell sap que estàs en castellà o en anglès i et tradueix i et subratlla les coses, català no hi és. Però si fiques la pàgina del corrector ortogràfic i gramatical de Softcatalà, té un corrector ortogràfic i gramatical que és excel·lent.
Aquest.
Realment bo. Jo últimament estic fent servir una eina que es diu Grammarly, que el que fa és precisament això.
Grammar.ly.
Grammar.ly, i que escrius en anglès, et fa correcció gramàtic, ortogràfica i gramatical, que és la que més m'interessa en aquest cas, però és que en català també ho tens. I en aquest cas és de franc. O sigui, realment el corrector ortogràfic aquest de Softcatalà és excel·lent. Moltes felicitats.
Sí, torno a comentar el que us estava dient. Recordeu, SMAT, traducció automàtica estadística, NMT, traducció automàtica en base neuronal. Com funciona la traducció automàtica de sistemes, la traducció neuronal la traducció automàtica amb sistemes neuronals? El que es fan servir són xarxes neuronals artificials per predir quina serà la traducció d'un text. S'entrena la xarxa neuronal i al cap d'uns dies d'aquest entrenament s'obté la mateixa xarxa ja aporta uns resultats que són la traducció de textos que poden, a més, ser corregits pels usuaris. Sí.
Llavors, quan tens exemples en el joc de proves, coses com que quan tu diguis hasta la vista, baby, es tradueix per sayonara, baby...
Ja. Això els molts usuaris ho fan. Que sapigueu que Google Translator està basat en xarxes neuronals, també. Vale? Aleshores, Softcatalà, què fan servir per fer-ho? Fan servir una cosa que es diu OpenNMTP-TF, TF de TensorFlow.
TensorFlow, que és la plataforma de Google.
Sí, el que passa que és una implementació lliure del sistema de traducció neuronal basat en TensorFlow.
És la lliure, no és la de Google, lo traes en nuestro cloud.
I... Softcatalà, després de mesos de provar i crear dotzenes de models, ara publiquen aquests dos models de traducció que els han donat els millors resultats. Si algú de vosaltres esteu interessats en agafar-los i provar-los vosaltres mateixos, són open, estan oberts, i ells els han publicat en el seu GitHub. Us posarem l'enllaç. Mm-hmm. Està molt bé, perquè hi jugueu. I per altra banda, a banda d'això, com pot tenir una certa complexitat acabar-ho de muntar, amb quines eines, com ho podeu fer en local, ells han creat un grup a Telegram que ajuden a tots aquells que volen fer servir aquests models anteriors.
És que en aquest, en
I,
aquest
perdona,
cas...
I també posarem l'enllaç del grup de Telegram.
Aquí ara des de Mossega la Poma ja, jo els hi proposo una cosa que és així de fàcil. Tenint en compte que els nous dispositius iOS venen amb aquests xips A que són per fer-se palles i que són meravellosos i que porten acceleració d'intel·ligència artificial, es podria agafar aquest model per fer el corrector ortogràfic i fotre una aplicació en l'App Store que tingués un bon corrector ortogràfic i gramatical i fer un editor de text per treballar en català.
Ja hi ha el corrector, però clar, no està integrat.
No, un editor de text. És a dir, un editor de text que fos així.
I que funcionés en iOS.
Exacte. I que el fotin de pagament. Escolta, jo tinc 10 euros per ells. Ja. Si me'l posen, jo els hi compro. Ja.
Ja.
Bueno, ara, no 10 euros. Pam.
Bueno, doncs això.
Jo... Però no. 9,99.
Doncs això volia jo explicar-vos avui de Softcatalà. M'ha sobtat molt i m'ha agradat molt que treballessin d'aquesta forma.
Una altra cosa, ara que parles de TensorFlow, aquest dijous he quedat per dinar i per enregistrar el quart episodi de Cabalga el Cometa. No estamos muertos, estamos de parranda.
Per cert, el Josep s'enfadarà amb mi, però a l'entrevista que li vas fer l'he acabat d'escoltar aquesta setmana.
Aquesta setmana?
Sí, sí.
Mare de Déu.
És que, bueno, és igual.
Bueno,
vaig deixar-la a un tros i el...
I no te'n vas en recordar de continuar.
I l'altre dia netejant podcast...
I quan has escoltat la segona part, les referències que feien a la primera part... Ja...
Bé, he hagut de tornar a escoltar tot.
Tot. Bueno, així t'entra més. Bé, doncs, aquest dijous gravaré el quart episodi de Cabalga Cometa amb en Jordi Torres, que és, ha sigut professor meu, és professor de la FIP i és un dels capos que corren pel Barcelona Super Competition Center. És un tio super trempat, és d'Argentona, i el Jordi, a més, ara acaba de treure un llibre precisament sobre em sembla que és, no sé si és Kemper o Kefir o Kefren o alguna cosa que comença...
Kefir és una mena...
És un iogurt escarós
és una mena
i tens sorflor.
De...
És bé, no, és que hi ha
un
frame...
Que posa el iogurt i que a la nevera crien tota la vida.
Cuidado amb això que és escarós, que els més longevos del món, que eren els Càucasos, prenien això.
Imagina't, imagina't.
I jo també, ara.
El que em feia, o sigui, tu ja, per això, cada dia et veig més jove. Doncs el Jordi ha fet un llibre, precisament, d'introducció a la programació amb TensorFlow i aquesta d'allò amb Python. O sigui, que potser parlarem una miqueta d'aquest tipus de coses i de moltes altres coses.
Abans de que continuem, encara ja tenim la part de notícies, i com el Dani no trigarà molt a marxar, perquè m'ha dit que havia de marxar aviat, a què has vingut avui?
Doncs avui el que he fet és...
És que la foto... Ja has fet foto, no?
Ah, sí, he fet foto i ja te la donaré.
La foto aquesta serà la
del programa. La del programa. La penjo a Instagram i la pilles d'allà.
Explica que has vingut, va. Doncs, digues la veritat.
Mira...
Ha menjat xocolata. Como todos los oyentes.
Sí, sí. No,
culafres, que he vingut és... Culafres.
No hi ha xocolata?
Li vaig proposar el Ludo. Tinc que... He hagut de fer espai a casa. I m'he hagut de desfer d'algunes coses que em feia mal si les venia.
Perquè tenien, diguéssim, un component personal, íntim...
Correcte.
Sí, sí. Emocional.
I aleshores li vaig proposar al Ludo si ell em volia fer ús, em va dir que sí, i avui li he portat. Sí. Doncs el que li he portat és el meu primer ordinador, que és un Sinclair ZX81. Uau.
Que va ser el mateix que el meu. És un...
No, no, però no l'ha portat... O sigui, no ha portat l'ordinador aquí sobre. No, no. Caixa original, manuals originals, transformador original...
A l'extensor a 16K.
Sí,
a l'extensor
sí,
a 16K, els manuals, uns casets fantàstics que podem escoltar, els podem ficar com a música no, real, els casets.
Els friquis guardem les caixes de sempre, sí, no sí. Només des de que existeix Apple.
És tant de museu que, de fet, la idea és que aquesta peça, aquest Sinclair, acabi formant part de la col·lecció de...
Sí, a veure, sé que n'hi ha algun. De fet, hi ha un ZX80 en el museu de la FIB, jo crec que hi ha un ZX80 i crec que hi havia un ZX80, però no sé si estava complet. Llavors, en qualsevol cas, jo crec que és interessant i també els manuals aquests que has portat i tal. Aquí a la FIB tenim un museu de la informàtica doncs, que cada vegada està més ben nutrit perquè en Joan Antoni Pastor doncs, ho va començar a gestionar des del principi. Ell suposo que també necessitava fer espai lliure a casa perquè ell era en
però
plan...
Però està bé que la universitat, la UPC, tingui recanvis i tingui...
Sí,
altres.
Sí, tenim un soterrani en la segona, el segon soterrani de la FIB, doncs hi ha un espai doncs, que està habilitat doncs, com a museu de la FIB i és molt interessant de veure.
I el tercer soterrani que és antibombes? O què?
Jo crec que sí, allà és on guardem tenim el club de rol. Allà en Sabia tenen els del club de rol.
I després també he vingut perquè en lloc de riure pel carrer volia riure en directe.
Mira, ho diré després, ho tornaré a recordar després quan parlem de la comunitat perquè ara anem a entrar en temes de notícies, però tots els que vulgueu podeu venir a escoltar Mossega la Poma i veure'ns en directe.
Si porteu xocolata.
Sí, l'únic condicional és que porteu xocolata.
Sí.
Sense sucre, eh?
Pot ser amb sucre, però ha de ser de 70% o més.
Amunt,
70 cap amunt.
70 cap amunt. El 100% no cal.
Però 99
l'acceptem.
Eh?
99 l'acceptem. De fet, ens van portar un 100%. El tenim allà, però és que no hi ha collons d'obrir-lo. Potser per fer xocolata desfeta o alguna cosa així.
Vale. Doncs podeu venir. Sabeu que habitualment en registrem cada dimarts a les 2 a la UPC, vale? Però aviseu-nos, no fos cas de que aquella setmana, pel que fos, no fos aquella hora o no gravéssim a l'estudi. Dit això, continuem amb les notícies abans d'entrar en temes de comunitat. Vull que l'expliquis tu, Miquel Àngel, perquè l'has apuntat tu en el guió i a més jo t'he fet una contra...
Vale, no, perquè jo no he aprofundit gaire amb la notícia,
pues
però...
Llença-la tu i jo faig la contra.
Vale, doncs que Apple comença a vendre productes oficialment a Amazon.
Cosa que pels
podcasters és molt bona notícia.
I per nosaltres molt millor, perquè podeu comprar tot el de Apple, ho podeu comprar amb afiliats de Mossega la Poma.
Hòstia,
se va romper el mundo.
Això ja podem, hòstia, ja tindrem Tesla, hasta per la roda recanvi del Tesla.
Hòstia, que guai, tio.
Bueno, escolta un momentet, ara que parlem del Tesla, a veure, jo volia comentar...
Ja no diem la notícia.
Que parles tu del Tesla.
No. Sí, Amazon i Apple han fet les paus. De fet, va
no,
fer les
no,
paus...
No, però és que aquí hi ha molt filastre.
Va fer les paus també amb Chrome, dic amb Google, perquè va començar a vendre el Chromecast. Perquè com que el nostre amic en Carles Canyo té la web, tu busques Chromecast amb el navegador en castellà i el segon o el tercer resultat que surt és el blog d'en Carles, ell treia alguna cosa d'afiliats de venda de Chromecast i quan va deixar de vendre's el Chromecast per Amazon, ja. Pues, se li van dels afiliats.
I l'Apple TV també es va deixar de vendre.
Sí. Exacte.
De fet, ell treia més diners per afiliats que no per venda del llibre, no? O
sigui, sí.
Bueno, acaba de desenvolupar la notícia.
Bueno,
jo dic la contra, eh? Jo dic l'extensió.
Si després vols. Jo us explico coses.
Mm-hmm. No, la contra és la teva, ja.
Ja. No, a veure, Amazon permet vendre productes d'Apple nous o refurbish, però alerta...
Recautxutats.
Només a distribuïdors oficials autoritzats per Apple. I aquí ve la història...
Què vol dir distribuïdor autoritzat?
Només a través.
Les botigues que ja veieu per aquí, que Twin,
sí, no, però
microgestió...
No. Aquí, no? Sí, però encara hi ha més. Vale. Encara hi ha més. Mm-hmm. Hi ha un personatge que l'he descobert gràcies al Jordi, que és un oient nostre de Mossega la Poma, mm-hmm, a Telegram. Apunteu-vos al canal de Telegram, malditos. Que diu això, diu... Aquest acord només es mantindrà per distribuïdors autoritzats que venguin, perquè ell, això tira d'una persona que es diu Luis Rossmann. Aquest Luis Rossmann té un canal a YouTube que desmunta i explica lo complicat que és reparar per tu mateix un producte d'Apple.
Tot i que ara han pujat un pèl d'anyo.
Sí,
però un molt petit.
Un escalonet.
Un escalonet.
Però l'esglaó no és suficient.
No ho és.
Ell explica moltes coses molt interessants. Aquest canal està molt i molt bé. Doncs el que us deia, Luis Rossmann, com ell fa reparacions autoritzades d'Apple, ja va rebre el correu, va estar mirant, i resulta que Apple els hi diu: us deixarem vendre a tu, com a distribuïdor oficial, productes d'Apple via Amazon, signant aquest contracte, que et compromet a que venguis més de 10 milions de dòlars en productes d'Apple en un any. Hòstia. Si no, no t'autoritzem.
I si no arribes a aquest número de vendes, què passa? No t'autoritzen per l'any que ve?
No t'autoritzen a vendre.
Suposo que el primer et donen peixet. No?
El primer et donen peixet, però el segon
et treuen la llicència.
Correcte.
Bueno, 10 milions de dòlars són quartos, eh?
Home, és que, de fet, ell diu que amb aquestes condicions només hi ha 5 grans distribuïdors en el món que puguin treballar a Amazon venent productes d'Apple.
Bueno.
Directes o refurbis?
Us faríeu creus del marge que tenen els distribuïdors?
És però molt poc, no?
Però creus... Estic dient de que un iPad a lo millor són 12 o 13 euros, eh?
Només?
Sí, només. 12, 13, 20...
El marge és més gran amb els complements?
De fet, als distribuïdors el que els interessa, que de fet ja ho podeu veure, no? Dinero que twin, formació, moltes fundes...
Magníficos, moltes... que ven de tot, a part de...
O sigui, el marge és molt petit, però molt. De fet, és vergonyós, el marge.
Curiós, eh?
Sí. Però el negoci el fas, això, és amb reparacions,
exacte,
i fundes...
Reparacions
fundes,
cada
vitrons,
cop menys, però... Perquè un distribuïdor no és un reparador.
Perdona, mira, anècdota personal. Aquesta setmana passada se'm va cascar la nevera, ¿vale? El frigorífic. Va començar a fer... Per sort, no és...
Ja t'has comprat una nevera d'Amazon amb l'Eco?
Sí, amb l'Eco,
no? Perquè quan...
amb HomeKit, no. No tenia pasta per comprar una nevera nova. Resulta que va començar a fer ja clic, audible, eh?
El compressor.
Aquells sorolls...
No, no és compressor, era soroll de relé. ¿Vale? Mm. Navegant per Amazon vaig trobar que sí, que la placa de dalt on estan el display, que de fet és la controladora de tota la nevera, a vegades de molts models Fagor falla el relé i s'han de canviar tres peces, el condensador, un transistor i no sé què. I hi havia la manera de localitzar les tres peces a Amazon, però entre localitzar les peces que t'arribin i tot, vaig dir: mira, truco al servei tècnic i acabem abans. I va venir el tio del servei tècnic i què va fer? Va fer clac, clac, fora placa, placa nova...
Placa nova.
210 pavos.
210 pavos.
Que després s'ha encendut la llumeta.
Placa nova.
Sí, perquè vaig dir: hòstia, baixa't aquí algú i fem aquí, ho arreglem d'una altra manera, m'entens? Però no. Després vaig dir: hòstia, jo tinc una assegurança, m'entens? Sí. Deixa'm que truqui el seguro i m'hi ahorro aquí un drama.
A veure si m'ho cobreix.
Sí, i si m'ho cobreix l'assegurança. Perquè tinc una assegurança plus.
Clar.
I aquest plus és... per una cosa que va dir el nano va dir: porto tota aquesta setmana reparant un munt d'aparells a conseqüència de sobrecàrregues de tensió pels llamps de l'última nit.
Ves pensant en canviar d'assegurança, que ho voldran recuperar.
Sí, just quan me la paguin me'n vaig a uns altres que ja tinc el pressupost. Vale, doncs això.
Això és un exemple d'un sector que ha agafat mala fama, i que van, o sigui, és, en el moment que són útils, que dius, em són útils i m'has fet el servei, me'l sé bé, ara m'hauria de quedar, dius, no, ara és quan tinc ganes de fotre el camp perquè me l'has fotut.
Vaig sol·licitar el pressupost de la nova assegurança, recordeu que ja fa setmanes que ho vaig estar explicant, perquè estic buscant una assegurança de caràcter més ètic, i de fet me'n vaig amb una cooperativa, igual que he fet en Som Energia, ja porto temps estudiant alternatives. Ja tinc el pressupost, ho faré, quan ho tingui ja us explicaré, i no ho estic fent perquè vull acabar de resoldre aquest tema, però de fet m'enduc la casa, la moto i el cotxe, tot m'ho enduré cap
allà ens ho explicaràs on vas.
Vale. Segona notícia, Samsung.
Bueno, a veure, jo abans volia parlar d'una cosa que s'ha parlat aquesta setmana en el grup de Telegram, i és sobre el tema dels cotxes de benzina i cotxes elèctrics. I ens han pensat un vídeo que està molt bé, i ja el posaràs en les notes de programa, però bàsicament el vídeo aquest és un senyor que té un canal d'aquests de cotxes, el vídeo està molt ben produït i tal, i el que fa és intentar desmitificar totes les històries que hi ha al voltant de si és més ecològic o menys ecològic conservar un cotxe antic, comprar-te un cotxe nou i tal. I a mi m'ha sorprès molt els resultats, vale? Perquè jo tenia la impressió de que que extendre la vida d'un cotxe d'alguna manera era la solució més ecològica possible. Vale, en tema de producció de carboni. Per què? Perquè quan tens un cotxe, fer un cotxe nou doncs implica agafar nous minerals i fer una sèrie de processos industrials que tenen una producció i, per tant, doncs, això té un cost pel medi ambient.
Llavors, i aquest vídeo desmitifica el fet de que mantenir cotxes antics...
Llavors, el tio el que ha fet és agafar... A part que es fa un viatge amb un Nissan Leaf i se'n va a una refineria i t'ensenya coses, el tio el que fa és agafa i considera els costos a partir de papers de recerca publicats en revistes de peer review, els costos de producció de vehicles, els costos de la generació de CO2 d'un vehicle determinat...
Quan dius de vehicles, vols dir cotxes de... Un vehicle. De producció de vehicles actuals.
Actuals, eh? Uh-huh. I a més, a partir del mix, perquè el que ell ha trobat és el cost en quilojoules. I llavors el que fa és ho fa calculant el mix energètic que hi ha a l'estat espanyol. Vale, que és un mix energètic relativament net, perquè hi ha bastanta energia hidroelèctrica, hi ha una miqueta d'eòlica, hi ha una miqueta de nuclear, hi ha una miqueta de solar, i no és tan brut com, per exemple, el que hi hauria a Xina, que hi ha moltíssim de carbó.
Quan parles de cost, per tant, és cost energètic.
El cost energètic és llavors, el que fa aquí és dir el cost energètic i el converteix en grams, en aquest cas, en tonelades de CO2 alliberat. Llavors, fer un cotxe implica emetre tantes tonelades de CO2. I després, el cost de, si tu, per exemple, consumeixes gasolina, doncs el cost de l'extracció i el refinat d'aquesta gasolina també genera un CO2 i després el que crema el motor i el que escups per al tubo d'escape. Considera aquests tres factors. Llavors, i a més ho fa molt bé perquè agafa un amic seu que té un Seat León, i aquest senyor que té el Seat León, que és un León de benzina, diu, mira, escolta, aquest cotxe gasta tant i produeix tot aquest CO2. Llavors diu, què passa si aquest senyor es compra un SUV, el Seat aquest, l'Aron aquest, que és lletíssim, no? Aquests tot terrenos que no serveixen per anar per tot terreno i que tampoc són grans per dintre, són cotxes bastant idiotes, però la gent...
I molt poc funcionals a la ciutat.
Són els cotxes perquè les mames portin els nens al col·le. Doncs un cotxe d'aquests, gasolina i tal, que gasta, si fa no fot el mateix, però que com que és una evolució nova, és més net i tal, i té un estalvi de combustible, perquè és un motor més modern, doncs resulta que després de fabricar el cotxe, i fer l'explotació del cotxe durant 150.000 quilòmetres, generaries un 2% menys de CO2 que mantenint el cotxe vell. Si tu et compres un d'aquests tot terrenys urbans escarosos i generes menys CO2. Si després te'n vas amb un cotxe, diguéssim, més...
Però la gent a Telegram no deia això, deia el contrari, no?
No. Mireu-vos el vídeo
deia
sencer.
Que mantenir un cotxe antic era més...
No, al contrari, el vídeo el que fa és ho desmitifica.
Però a nivell de costos sí que...
El que et costi la butxaca, el que et costa, estem parlant de CO2, costos ecològics. Sí, sí. Després el cost a la butxaca, cadascú que s'ho calculi com li surt. Vale, evidentment tu estàs comprant i tu pagues. Però si tu el que vols és ser més verd, entre cometes, i evidentment aquest vídeo només està fotent els càlculs de CO2. sense calcular costos com emissions de gasos de nitrogen i sulfurs i coses d'aquestes xunques que fan que les iaies tossin. Escolta, això... aquestes coses no, ja no ens ho mirem. Si després ens n'anem amb un cotxe d'aquests que gasten per sota de 5, de, per sota de 5 litres...
Dius aquestes coses, Marc, jo tiro la tovallola, tio.
Un híbrid petit o un diesel petit que no pesa tant com un tot terreny d'aquests escarosos o un d'aquests que gasten 5 litres, que et diuen que gasten 3 litres i mig però que te'n gasten 5. Doncs resulta que el que t'estalvies és 46% de CO2.
Déu-n'hi-do.
I llavors, amb el Nissan Leaf, fa el càlcul amb el Nissan Leaf, que diguéssim que és el cotxe... És el Tesla per espanyolitos, perquè només té un motor de 40 kWh i tal, i més o menys el pots anar a comprar demà. Tu pots anar a la Nissan i en una o dues setmanes te l'emportes. Doncs el que t'estalvies, considerant que costa més de produir-lo perquè fabricar la bateria de líquid té un cost addicional. Uh-huh. Vale? Tot i que els càlculs que ell fa no són bons perquè no està comptant el que t'estalvies en no fabricar el motor. El bloc de motor del cotxe normal també es fabrica. Però és igual, ell li fot el cost de fabricar la bateria.
I també s'ha d'anar canviant la bateria.
I el que calcula és...
No,
en principi, a 150.000 quilòmetres te'ls aguanta.
Un cotxe elèctric, les seves bateries no es canvien. Quan s'esgoten, ja no tens cotxe.
Depèn del
això
model...
Això passa amb Tesla, per exemple. I això fa que quan es fan els càlculs... Clar, perquè és un cotxe d'amortització, és molt complicat, perquè, per exemple, el preu de reventa d'aquests cotxes és molt baix. Precisament perquè no tenen, la Tesla no et canvia les bateries. El cotxe viu mentre dura la bateria. Si tens un problema a la bateria, cotxe nou. Si tens assegurança.
Ara, com ara això no està... Ara no està encara resolt, el que sí que hi ha és que les... Quan has fabricat una bateria d'ions de liti, aquesta bateria és molt reciclable. Sí, perquè el problema és agafar, extreure, refinar el liti. Llavors, agafar el liti d'aquesta bateria a nivell ecològic. Una altra cosa a nivell de cost. Mm. És agafes aquest cotxe, després d'haver fet els 200, 250.000 quilòmetres, 300.000 quilòmetres que t'aguanti la bateria, agafes aquest cotxe, és molt reciclable. Mm. En el cas del Tesla, perquè és tot alumini i liti, doncs és un cotxe molt, molt reciclable. Però tornant a això, si tu agafes un Nissan Leaf en 150.000 quilòmetres i estàs consumint ho tinc aquí, perdoneu, tinc notes de programa i tot, imagineu-vos, el que estàs fent és estalviar un 56%. Si tu, perdoneu, amb un cotxe de baix consum, un gasolina, un dièsel, un híbrid, t'estalviaries el 41% de CO2 emès que si mantinguessis el teu cotxe de fa 10 anys. Mm-hmm. Si tu te'n vas amb l'elèctric, estalvies un 56%. O sigui que dius, almenys ambientalment, o sigui, sobretot...
Renovar el vehicle
sobretot surt a compte. La gent, una altra cosa és, surt a compte ecològicament.
Sí, econòmicament.
Però és que llavors, aquest sentir, això és un instrument que haurien d'utilitzar la gent que dissenya polítiques, perquè, a veure, jo ara, l'altra cosa és... mosseguis, em venc a l'Smart.
Ara.
Vale?
Si tot això ve perquè...
Em venc d'aquí. Em venc l'Smart, és un Smart amb 55.000 quilòmetres, està molt bé, té els paratxocs així posat, és com del Barça, molt maco, té el parrot posat, 2.500 euros, m'envia un directe per Telegram.
Barça retro.
Vale? És antic, però només té 55.000
quilòmetres. És un cotxe que quan el veus pel carrer, jo sempre que el veia deia, és el cotxe del Marc.
Sí, no, jo també.
És exacte. Sí.
Ara, si se'l queda algú altre, serà el cotxe d'aquest algú
altre. A veure, els paratxocs es poden canviar. Vas al desguàs i els pots posar del color que vulguis.
Això per dir que es venia a l'Smart.
Em venc a l'Smart, però he anat, ahir vaig estar amb un concessionari de Toyota perquè em compraré un Yaris híbrid, però he estat estudiant el d'allò, em compro el Yaris híbrid.
Aquell que té uns ulls que sembla una granota.
Sí, sembla una granoteta, és un cotxe així molt, molt cuco i tal i qual. Perquè clar, és que ara vinc una mica més lluny i amb l'Smart per l'autopista doncs no és còmode d'anar. I a més a més salvaré el planeta, tu, o sigui, què més vols? Però no hi ha, no et donen un duro.
No.
Et compres un cotxe que tens l'etiqueta Eco, aquesta fantàstica, meravellosa lloc de l'Eco, i el que et donen és l'etiqueta d'Eco i una abraçada i un paquet de cacauets. No et donen un puto duro.
I un d'això de Kleenex perquè ploris, com estàs fent tu ara.
Un d'allò perquè ploris. La marca els va parir.
De totes maneres, Marc, aquesta taula que has comentat, l'estava mirant.
Ah, perdó. És un economista...
Aquí
que
tenim el director financer.
És un economista que s'està mirant la taula, eh? Ojo, no. Perquè el que va decidir el Dani Gaia va...
Que segurament continues tenint benefici, el que passa és que parteix de la base que fas els cotxes tots ells, i en canvi el que estàvem comentant al grup de Telegram és que el cotxe vell ja existeix, amb la qual el consum de CO2 ja l'has fet, no el tornaràs a fer.
No, és si tu aguantes aquest cotxe sí. I li fas 150.000 quilòmetres més.
Però en aquest preu està el preu de fabricació d'aquell cotxe.
O sigui, la taula és l'emissió de la producció, l'emissió del consum, i llavors fa la suma total.
No, però fixa-t'hi que en la, on està dient el León antic, t'està dient que de producció no fas emets zero, sí, o sigui, perquè ja està fet.
Sí, però per exemple la Teca sí que t'està dient la...
Clar, la Teca, si tots estàs comptant el cost de producció del cotxe més el cost d'explotació durant 150.000 quilòmetres.
Sí.
Llavors és un càlcul, almenys a nivell de CO2. Una altra cosa és que el cotxe surti més barat, i que escolta, tu tens un cotxe segurament financerament per la teva família et surti més a compte agafar el cotxe i portar-lo fins que es destrueixi. Tot i que després partiràs les inconveniències de tenir un cotxe de més de 10 anys
i la reparació,
quan deixi tirat el dia que plogui.
Jo he canviat els amortidors i alguna cosa més del meu Mini i m'he deixat gairebé 1.000 pavos.
Em sembla que els cotxes... de benzina que són transformats a elèctric, o sigui, per exemple, el Golf elèctric, el Smart elèctric o així, em sembla que aquest sí que se'ls hi pot canviar la bateria. En canvi, els cotxes que estan pensats sí. Per ser elèctrics directament,
de fàbrica
no se'ls hi pot canviar perquè la bateria fa de xassis.
Exacte, el que fa que siguin molt estables.
Gràcies.
Sí.
Vale.
I que tinguin més cabuda al maletero, com el Tesla.
Pon un economista en teu podcast i ganaràs credibilitat. Has de venir cada setmana, Dani.
Cada setmana, Dani.
Va, acabem, queden més ordinadors per regalar.
Acabem amb dues notícies ràpides i anem a la comunitat.
Recordeu un missatge directe pel Tesla. Telegram i tal. Jo encara no ho he posat a Wallapop, eh? De moment ho estic ficant només a la comunitat de mossegues.
Hauries d'enviar una foto abans del cotxe. Perquè...
Sí, el posarem una foto en el Telegram. Envio una foto ara mateix, home.
Vale, dos notícies molt ràpides. Hi havia algo de SpaceX, també? El que passa que no...
Oh, SpaceX! Sí. Hi ha passat coses a SpaceX.
El que passa que avui no en parlarem. Oh. Samsung ha fet la seva keynote de desenvolupadors, tot i que ha passat una mica desapercebuda, poder, però jo he vist una cosa que m'ha resultat bastant atractiva i és que han presentat el primer dispositiu plegable, és a dir, que el pots plegar, és la primera pantalla AMOLED que es pot plegar i la van presentar l'altre dia a Samsung i la llançaran pel 2019. Hi ha gent, bueno, hi ha de tot, no? Però jo sóc dels que és una cosa que trobo que pot ser interessant, és a dir, que tu tinguis un mòbil. A més, si us veieu el vídeo, és una passada com es veu. Van apagar les llums perquè ningú pogués veure coses de disseny, però es veu bastant ben fet.
Això és per gent gran que no hi guipa, com jo.
Vale.
Vale? O sigui, és un producte totalment orientat al mercat sènior que vol portar a la butxaca una cosa però que sigui grossa perquè no hi guipa.
Però tu imagina't que tens un iPhone que el pots convertir en això.
En un iPad mini, sí. Apple no ho farà.
No ho farà. Perquè, primer perquè no té aquesta tecnologia.
Però què has dit? O sigui, van presentar un producte però van apagar els llums perquè no es vegés el producte.
Sí,
o sigui,
el mal fet sí, que està. Sí. És una miqueta l'estil de Samsung.
Deu ser un prototip, deu ser un prototip i només van ensenyar el que és la pantalla, vale? I van apagar les llums perquè no poguessis veure
aquest
detalls de disseny.
Aquest també explota?
No crec.
Ja seria la bomba.
La gent que ha treballat amb aquest tipus de pantalles diuen que tenen molts problemes. Primera, perquè hi ha dos tipus de pantalles plegables. La que s'extén o aquesta que es desplega com si fos un full, saps?
Sí, com un full.
Com un full. I en aquesta els plecs es veuen.
Clar.
I
és com quan plegues una camisa.
Hi ha un tema de software, d'escalar, que no acaba d'estar ben resolt.
El trauran pel 2019.
La qualitat de la pantalla vista, en veritat, en comparació amb els mòbils actuals, generals, de tots, és que estem amb mòbils de pantalles molt antigues. Vale?
Sí.
Per tant, vull dir que encara li queda un tram, no sé...
Però vull dir que ho trobo que és una cosa interessant pel futur, crec. Mm-hmm.
Mm-hmm. Vale.
Per quan tots siguem encara més curts de vista i d'això, res, és per gent gran.
Vale, i l'altra, atenció, l'altra... perquè aquesta és molt important per als nostres oients que tenen Android.
Exacte.
Pobrecitos.
I és que
en Carles Canyo ha tornat a oblidar-se del password de l'Android i torna a estar sense telèfon.
Hòstia, sí.
Li va passar molt de la sogra, té uns problemes amb els telèfons, fins que no es compra un iPhone no serà feliç.
Bueno,
fins i tot el posava en el microones, no, en el...
Sí, el fotia en arròs.
Ens va pujar una
per
foto...
Per tornar a soldar els components.
Però hòstia,
com es diu on fas les pizzes, collons? instruccions. El forn. El posaven al forn perquè es tornessin a soldar no sé quines històries.
Qui li va caure no sé què a on que el va posar en arròs? El Dani, potser?
En Dani. Sí, en Dani el va fotre en arròs, sí.
No sé què li va caure. Ensenyava un bol d'arròs i a dintre havia un telèfon mòbil.
Bueno, i és que això, jo quan ho vaig anar sentint, no? Fa ja una setmana que s'ha anat sentint, que Google esborrarà les còpies de seguretat de WhatsApp a Android. Llavors, quan però ho vaig sentir, això, això deu ser un bulo d'aquests que,
sí,
que diu...
No es guarden local, les còpies de seguretat?
Les còpies de seguretat que guardis a Google Drive.
Ah, Google Drive, vale. Mm-hmm. Okay.
Llavors, sembla, tu pots agafar i dir que li pots dir a l'aplicació que et guardi la còpia de seguretat a Dropbox o a Google Drive, i suposo que també
exacte.
A
llavors,
Drive.
I això ve
és com la que tinguessis iCloud, per entendre'ns.
Exacte. Mm-hmm. El que passa que aquí té una cosa bona.
Que malament, no?
Us en doneu compte? Us en doneu compte quina
Google
transformació?
Sí, sí,
és això,
dir,
això és
Google...
molt heavy. O sigui, sí. Què s'ha cregut Google que és per gestionar
per
els meus backups?
Per tocar-nos els collons. Però, no, a veure, hi ha una cosa...
Sí, però això és superingerentista.
Però tot
sí,
això
sí,
ve sí. Per un moment.
És Raül Google. Arribas,
és Google.
No tienes la razón.
Un moment que acabo. Tot això té una part bona i una part dolenta.
Un moment, deixeu-me fer una observació. Una cosa sí. Que ha passat ara. O sigui, hem fet servir de forma normal i corrent la paraula iCloud per comparar-la amb Google Drive o Dropbox i ens hem quedat tan amples. O sigui, això no ho haguéssim fet fa dos anys.
No, perquè van millorant. Encara li queda, eh?
Sí, li queda,
no,
li queda.
No podem compartir notes. Les notes que tenim no les podem... És que és horrible, eh? Hi ha coses que estan supermal resoltes.
Compartir notes... A veure, el...
però.
Ara com ara el que ho té millor resolt és el Dropbox perquè té el tema del control de versions.
Sí.
I a mi el control de versions
Google també,
de Google...
Google Drive,
el Google Drive no ho he vist mai.
Sí,
no ho he provat, però el control de versions de Dropbox a mi m'ha salvat la vida.
Google Drive també ho té, sí.
Sí. Tornem.
I a l'AI... Bueno, vale.
No, però a veure, és molt heavy, eh? Perquè a veure, és el teu Google Drive. Mm. Qui coi és Google per tocar-te
aquí,
el teu Google Drive?
Aquí, com que jo no sóc un androide, segurament em falta informació perquè sigui, perquè pugui parlar en propietat, eh? Però igualment hi parlo.
Bueno, a l'estil del programa,
sí.
No?
Resulta que ara Google...
Menys quan ve l'economista. Quan ve l'economista ja és una altra cosa. Eh?
No, la veritat és que no he aprofundit gaire. Potser dic alguna cosa que està malament. Però resulta que Google, a partir d'ara, tot això ve... És a dir, primer de tot, borrarà els backups que facin més d'un any que no estan actualitzats.
Mm-hmm.
Vale? Primer punt. I llavors l'altre és que ara, a partir d'ara, a partir d'aquest moment d'ahir, de fet això és d'ahir, vull dir que si us entereu més tard del 12, doncs aneu tard. Però a partir d'ara es veu que Google ja no...
Estadísticament, parlant d'estadístiques, el més normal és que s'enterin bastant més tard del 12, perquè només... Hi ha una mínima manada d'oients
que
escolten els minuts després de pujar-lo perquè vale. Estan com amb mono, saps? Els drogaditos,
los drogadictos.
Los drogadictos bueno, l'escolten de seguida, com el Toni, com el Toni Jiménez.
Poca broma. Avui en Tomàs, que agafa i m'envia un missatge aquest matí, tu saps que et prens el cafè i agafes el missatge d'en Tomàs, diu, analitzant les tendències de descàrregues hem de penjar els minuts mosseguis els diumenges al matí.
Sí.
O per la nit o pel matí?
Pel matí millor.
Mm-hmm. Millor pel matí o no?
Però,
no, la matinada.
Però si tu els penges el diumenge al matí, el meu podcatcher em surt al cap de 3 o 4 dies.
No, et surt el mateix diumenge. Sí, 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 la majoria de podcatchers, excepte iVoox, que no sé què els hi passa, que estan tocant coses rares.
Vale, vale.
Bueno, no, això és per evitar balls. Una cosa, si esteu escoltant Mossega la Bomba per iVoox, no ho feu.
No, que sí, no. Que tenim comentaris i hi ha gent que escolta per iVoox.
Sí, però que facin ser un altre podcatcher. iVoox és infecta.
No.
És infecta, és un forat de...
No, és veritat.
És un
no és veritat.
Forat de cul d'allò que intenten...
T'agradarà més o t'agradarà menys?
No, el model d'iVoox és intenten que la gent que fa podcasting
però
pengin
no
directament.
Estem
no estem a iVoox.
Nosaltres només iVoox, només el dit iVoox. Guapo, guapito de cara.
Exacte. iVoox vol compartir una plataforma.
Perquè repiquen, estan repicant i a missa, repiquen campanes i a missa. Això no pot ser.
També és el que vol fer Spotify.
I explica també vol fer tu de Parrot.
Acabem amb el tema.
Acabem. Llavors, això, hi ha una cosa bona perquè a partir d'ara Google no et cobrarà, i quan dic cobrar ho dic a nivell de gigas o de megas, del teu Google Drive. És a dir, que podràs guardar les còpies de seguretat de WhatsApp sense...
Només de WhatsApp.
Només de WhatsApp, que no ocuparan espai en el teu Dropbox.
Loro,
és com les fotos en streaming en iCloud, que no ocupen espai.
Aloro, perquè...
En sí. iCloud Drive no van les...
No,
les fotos en streaming.
En streaming. Mireu-vos bé el que ocupa al vostre WhatsApp i flipareu mundonguilles, sí, sí, a la gent que l'utilitzava habitualment.
Una cosa. Explica'm això de les fotos.
Ens estaríem molt d'estona.
A veure, és que el problema està en que a mi em té molt liat el tema de les fotos en streaming i el que són les fotos de l'aplicació foto.
Pues us prometo que portaré un dia una aclaració d'això.
Una aclaració, perquè clar, t'importes fotos en el Mac, Déu-n'hi-do, no són fotos en streaming,
Softcatalà,
però les veus en streaming.
Aclariment. Disculpin.
Vale. Anem cap a la comunitat. Sí?
Normalment no ho fem així, no?
No, sí, perquè avui ho hem posat tot
al principi,
perquè t'hem deixat tota la segona part del protagonisme de Jokis.
Vale.
Ara, aquest és el Toni que diu que me corta los coitos interruptos.
A la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Hi ha un de la comunitat que es veu en un smart, o si li podeu enviar un missatge per Telegram.
Toni, no he pogut treure... O sigui, sé el que haig de fer i ja tinc el material, però o feia el guió o et deixava la falca com a tu t'agrada. Ja ho faré, quan tingui un moment ja ho faré. Vale, un aplaudiment per nosaltres, perquè ja ho podeu trobar a Mossega la Poma a Spotify. Ole! Tenim 25 oients.
Ep. 25 oients a Scrotify.
A Scrotify, però a l'oro, perquè...
I per cert, trauran una aplicació per l'Apple Watch d'aquí poc.
Sí, molt bé. No, a veure...
No, pues és necessari. No,
dos matisos. Una, estic... Té un...
És que no... Ah, per cert, Ludo, he begut de la teva aigua.
Porto mentre no m'hi fotis llet... Mentre no et m'hi fotis llet...
Era una cosa que volia dir.
De vaca.
És que en Dani i jo ens hem anat a fotre un cafè amb llet, jo me l'he fotut amb llet de soja i ell se l'ha fotut de vaca i ens l'hem intercanviat. I jo aquesta tarda a classe és possible que us pedorregi a tots?
No, mira, guanya
de la classe. Perquè ja estic notant la llet de vaca aquí guanya, preparat.
Guanya de la classe posant-li com es baixa porno des d'un iPad.
Sí, ja serà la manera.
A veure... Perquè ja he perdut el fill, ja no sé el que us anava a dir.
Si ho heu de classe, el segon pet fotran tot el camp.
El que us anava a dir és que, dues coses. A veure, igual que iTunes Connect, hi ha un Spotify Connect, és a dir, que et va passant estadístiques del que va passant, des d'on es descarrega la gent i tal. És interessant analitzar-los, primer, per dos, un factor que arriba amb retard, per tant, no tinc dies, no tinc marge per poder-vos explicar les estadístiques, però hi ha dos comportaments que em sorprenen. ¿Vale?
Tu poses si la gent està escoltant el programa mentre estén la roba?
No, diu si la gent deixa el programa o l'escolta tot sencer. ¿Vale? Per exemple, això sí que t'ho diu. Dues coses, o sigui, que hi hagi 25 oients de Spotify o de Scrotify, com tu dius, no és
o sigui, és per escoltar la música que et surt dels collons.
Es van subscriure immediatament. Vol dir que aquestes 25 persones estaven esperant subscriure's perquè ells escolten podcast des de Spotify.
Vale.
Per tant, ben fet que hagin donat el pas. Una, dos. És sorprenent la quantitat de gent que escolteu Mossega la Poma, i això ho faig extensible perquè els models d'iTunes diuen el mateix, els que venen, diguéssim, de l'aplicació podcast de Mossega la Poma fins al final. Jo crec que si féssim la mitjana de podcast que un escolta fins al final serien dels primers de la llista, perquè la gent escolta... O sigui, fa
això m'ha dit algun cop que s'agraeix, que una hora o una hora i quart. O...
Jo ho sento, però jo tots els podcasts que escolto, normalment els escolto fins al final. Si no, o sigui, ja no sé que si un podcast que estigui provant i no el seguiré,
els que segueixo els tiro.
A saco. Bueno, de fet, l'episodi de podcast més llarg que he escoltat és un d'en Dan Carlin que va durar 4 hores, dic 5 hores i 50 minuts, que és l'últim episodi de la sèrie del Death Throes of the Roman Republic, que l'he escoltat dues vegades.
Jo estic llegint un que dura mitja hora, però té uns 350 capítols que només és History of Byzantium.
Hòstia!
Però és... Pajote.
Aquest me l'has de passar.
Brutal,
però quan dius tot, fins al final, és tot seguit? O...
Comença des de la fundació.
De Vicenç?
No, dic el Ludas.
No, que li dones el play i fins que... Fins que
300 episodis, això són 150.
I no s'ha acabat, encara continua.
Encara continua.
Continua. És un historiador...
Encara no ha arribat a Justinià ni...
És brutal, és total. Bueno, a veure, ara fa molt de temps que no veig ni un nou patrocinador a Patreon. Us animo a que ens deixeu...
Un moment, a veure, escolta, The History of Humankind, del Will Durant, que és el llibre, diguéssim, de història mític màxim...
No, aquest està pitjor.
Són 36 hores de History of Humankind del Will Durant.
No, ara exagerat, però té uns 175 episodis. Té molts episodis. Perquè entre l'episodi, episodi, episodi, que són com històries molt concretes, que les van afegint, va any rere any rere any rere any, hi ha un episodi que són preguntes als oients. Aleshores, la gent els ha fet preguntes i ell resol mitja hora més...
Els minuts de Bizanci.
Sí, els minuts de Bizanci.
Aquest me l'has de passar, però ha de ser una fumada, eh?
Total, és fumada. A més, ell està el sol, explica molt bé, té un anglès molt que s'entén molt bé, no parla molt ràpid però tampoc s'entreté, ho fa molt bé. Això, el que us deia.
Però no és Déu Nostre Senyor Dan Carlin.
No és Déu Nostre Senyor. No té aquesta xispita.
El Dan Carlin, que és el... És el senyor amb el que jo... Dius, tu et pots triar fer una birra amb qualsevol persona viva o morta, diria, amb en Dan Carlin.
Ara mateix.
Quan sigui, o sigui, en aquesta vida
Carlin
vols fer
no
una birra?
No faries una birra, faries una Guinness.
Ell té pinta... A més, és el senyor aquest que va sempre vestit. El van convidar l'altre dia a fer un Q&A a Harvard, amb un d'allò, i es va presentar a Harvard amb els tejanos, amb la camisa aquesta de conduir camions i la gorra de camionero.
Clar que sí, home,
és un home de veritat. I es fotries una cervesa grossa d'aquestes i un perrito caliente.
Una mega pint. Bueno, doncs això, que ara fa molts dies que no tenim nous patrocinadors via Patreon, i són importants perquè aquests diners de Patreon, els d'afiliats són més, però els de Patreon són fixes.
Ei, mireu una cosa, us dic una cosa divertida. Siri m'acaba de dir que tinc classe ara d'aquí 20 minuts i que si vaig en cotxe tardaré 4 minuts. O sigui, el que tinc que fer és anar al cotxe, tinc que anar al cotxe, aparcar-lo, treure l'aparcament, tornar-lo a aparcar i llavors aniria cap a classe. I llavors tardaré 4 minuts.
I has vist que posa ubicació suggerida.
Ubicació? I dic, estàs aquí al costat? Una miqueta... En aquest cas,
Patreon. Us necessitem via Patreon perquè són diners que són constants. Vale? I ho podeu fer a partir d'un dòlar. Un dòlar al mes.
Escolta, un dòlar al mes? És que és com si ens convidéssiu un cafè aquí a l'UPC.
Menys.
Ens convidaries a un cafè? Si ens convidaries a un cafè a en Tomàs i en a mi, són $2 al mes. Però si només convidaries a en
Miquel
Tomàs...
Miquel Àngel també, pobret.
Ens convidaries a en Tomàs, a mi i a Miquel Àngel, són tres... Són 3 dòlars, és el que val un cafè en l'UPC. I si ens vol convidar a un Nespresso, són 5 al mes.
I si no ens voleu convidar res, veniu d'oients i porteu xocolata.
Deixa'm un moment. Tu ara, com a oient de Mossega la Poma, creus que convidaries a un cafè al mes a Miquel Àngel, en Ludo i en Tomàs? A Patreon ho pots fer pel mòdic preciu de $5, i si no tens dòlars, també acceptamos l'euros. ¿Vale?
I no fa mal a la iaia. Com...
I les iaies...
No tussen.
Les iaies no tussen quan tu pagues per això, perquè se hacen con centros de proceso de datos ecológicos. I poca broma, centros de procesos de datos ecológicos. Mm-hmm. Els senyors de Microsoft, que realment...
O sigui,
fotre productes al mercat no massa bé, ¿vale? Però foten unes coses acollonants. L'altre dia vaig enviar un article d'Arts Tècnica al Twitter, que es veu que aquests senyors han agafat, estan fotent unes bases submarines, són com un container, però així rodó, com en forma de pepino. I llavors el que foten, els estan enfonsant a sota el Mar del Nord i utilitzen les marees, com es diu, les marees?
Marees.
La força de les marees i les onades i aquest tipus de coses per alimentar el centre de processament de dades. I llavors la idea és muntar com clouds, però de proximitat i superecològics. I la idea és que el foten allà
això,
dintre...
Que li diguin els peixitos.
No, està allò ja pintat amb pintures maques que no fan... Que
peixitos els go home.
Els peixos no tussen. Els peixos al costat hi faran corells, perquè és que a més no poden entrar allà, no pot anar el germà del Dani, que és submarinista, no cal que vagi un senyor allà a canviar els discos. Allò es fa dintre i mentre l'última màquina no peti, allò, és acollonant, això sí que mola. Bueno. Perquè a veure, els TPDs gasten electricitat de l'hòstia.
La refrigeració, això és molt important.
Però imagina't aquí davant de la platja de Badalona una pila de TPDs i els peixitos muntant coralls allà
nosaltres
dintre.
Nosaltres tenim l'estret, que allà també podríem aprofitar.
Exacte, imagina't.
Vale, ara ve l'època de l'any més important i per això us demano que em presteu un moment d'atenció. Pel que fa als nostres ingressos, allò que paga realment el hosting, els dominis... I ara mira, amb els diners que hem anat guanyant...
Si ets una garrau, i no ens vols convidar a un cafè, però ets un consumista de merda i compres a Amazon. Ara que ve el Black Friday, ens pots ajudar una miqueta a mossegar la poma comprant per afiliats.
Gràcies. Doncs això, molt important. Per cert, ens hem gastat uns calarons amb una, amb un instrumento, com diries tu.
Un aparato.
Que ens permet ja, per fi, fer entrevistes in itinere d'alta qualitat.
De qualitat, eh?
Molt bé, doncs...
Això és estupendo.
Sí, sí, i a més això ha costat uns calarons i surten de les vostres aportacions.
Doncs i tant.
Ens ha arribat un 5 estrelles a iTunes.
Olé,
el 8 de novembre. Que ens l'envia un nano que es diu Oscar Apple.
Oscar Apple, està bé.
Aquests són els millors.
Sí, sí.
De los Apple de tota la vida.
I diu, m'agrada molt el contingut dels debats, la llibertat d'opinió que comporta no formar part, no formar part d'una gran, o d'un gran grup de ràdio, o de podcast, o del que sigui. Mm. Tant de bo poguéssiu publicar més sovint i guanyar-vos la vida amb això, perquè a part dels temes interessants, la conya que feu de vegades feu riure molt, molt. Només una mica més de volum per escoltar-vos millor i seguiu així.
Mm. És que el tema aquest del...
Això és interessant,
de que els podcasts no, som independents i no depenem de cap grup d'opinió...
Ni hem de donar explicacions.
I no hem de donar explicacions.
I no ens autocensurem en aquest aspecte.
En absolut. Mm. Jo crec que és important, i sobretot tot avui en dia que cada vegada els medis estan més polaritzats, mm-hmm. i que hi ha una narrativa. Evidentment, hi ha un biaix que d'alguna manera és el nostre biaix com a persones, però ningú no...
Però jo crec que això ja, la gent, els oients ja ho coneixen. I de fet, hi juguen amb això. I nosaltres juguem també amb aquest rol.
Sí.
Fem com papers o com rols i cadascú té la seva opinió personal. Però sí, no ens mana ningú, no ens paga ningú. Si hem canviat coses, a vegades és escoltant els oients.
Sempre.
Sí. Vale, doncs anem per...
I una cosa que tu fas i que m'agrada molt és que tu ens obligues a fer l'enquesta als oients cada any.
Sí.
I és una cosa
aquest
que...
Aquest any no l'hem fet, aquesta
no l'hem
última
fet,
temporada.
No l'hem fet, és veritat. Doncs bueno, la fem per Nadal.
Per no cansar.
Bueno, però és una cosa que sempre és allò... Costa una miqueta exposar-te, dir, digueu-me què t'agrada i què no t'agrada. Però sempre hem tret coses de valor importants que han millorat el programa.
De fet, quan va ser final de temporada
passada... I costa,
passada,
fa mandra.
Sí, sí, fa mandra.
I
costa generar el document i enviar-lo, sí, i fer propaganda.
És una feina.
Però vaig pensar que, com l'última vegada vam aplicar bastants canvis, vam canviar el format, hem canviat el nostre per la
ràdio...
Bueno, quan
vam decidir deixar la ràdio...
Sí, sí. Doncs volia que passés com un temps perquè tothom tingués prou recorregut per decidir, hòstia, ha anat millor, ha anat pitjor, i ara aquest any sí que les farem. Mira, igual tens raó i l'enviem ara, com ja haurà un stand-by per Nadal, igual
al final
blanques.
Tothom dirà el mateix, que vinguin la Berta, la Gina i en Ganyet. O sigui, això és ja fixo. I espera que en Benjamí aviat acaba la seva condemna com en el govern balear,
sí,
i a partir del febrer serà que serà persona i podrà venir Benjamí.
També és molt
interessant. Que ens hem de confirmar amb Benjamí o fer discussions per Twitter, que tenim uns debats fantàstics.
Mm-hmm. Anem per Truquis Mosseguis, que tenies una tonelada i que acabarà només amb un quintal. Vinga. Oh.
Vale. Bueno, prepárense, abróchense los cinturones, perquè us fotré un viatge per les captures de pantalla increïbles. Abans de res, l'Udo...
Acórdense
això...
los centuriones.
Sí, el que passa que això l'Udo no ho podrà fer servir, perquè clar, com que el Mac ara ja no mola...
No mola el Mac,
amb l'iPad
no mola.
No pots fer res
gens
d'això.
No, però mira, avui he fet servir el Mac aquest matí perquè tenia que fer videoproducció, i en videoproducció encara estic amb...
Exacte.
El...
O com el meu profe avui dit...
Però no perquè no es pugui, perquè tinc el workflow muntat en el Mac i això...
Comencem. És molt llarg.
Començamos.
Captura de pantalla tradicional. Vale? Això ja ho sabeu.
Command
Shift
4.
3.
El 3 és tota la pantalla.
És molt pecero.
I el 4,
això, tota
sí, tot, i el 4 és el trocito que arrossegues.
El que arrossegues i que allò és amb l'espai ho pots moure.
Que el que vam descobrir la setmana passada de bajo.
El Ganyet encara estava bajant.
Sí, sí,
anem, que n'hi ha molts.
Vale.
Captura amb selecció. Típic, ja el sabeu tots. CMD Shift i 4.
Vale.
El de la setmana passada.
CMD, Shift i 5. Això és...
Ai, 5! Per el culo traïco!
Això és la novetat de Mojave, vale? És a dir, que s'obre com una petita aplicació, doncs, on hi ha diverses coses.
Ah, sí?
Després en parlarem. Captura de la Touch Bar, de la barreta de xocolata. CMD, Shift, més 6.
Això perquè tingui Touch Bar.
Ah, pots capturar...
Exacte.
El contingut del
el contingut
Touch
de la
Bar.
Touch Bar.
Oh! Com? Amb 6?
Amb 6.
Oh!
Bonus de lo que vam dir la setmana passada. Si estem a la captura amb el 4, és a dir, que ens surt la creueta, uh-huh, vale? Això també no és una novetat, ja fa molt temps que existeix. Si apretem espai, ens surt una càmera fotogràfica com a icona on selecciona de color blau la zona on, on volem fer la foto.
Ara és la pantalla completa. Per això.
Sí. Exacte. Llavors, per exemple, si jo m'emporto el cursor cap al menú, doncs, per exemple, doncs ara faria la captura de la barra de menús de dalt. En PNG, és a dir, sense fons.
Sense fons.
Això també serveix per un menú. Per exemple, si tenim un menú contextual o alguna cosa així...
I el volem copiar...
Doncs podem apretar l'espai i amb això doncs, és una selecció intel·ligent, podríem dir.
Oh!
Com has de fer això? CMD6?
Això és...
No, CMD8.
Està totes les notes, eh? Sí. Quan estàs amb la creueta del CMD Shift 4, apretant l'espai,
sí,
el cursor canvia a una càmera fotogràfica.
Una càmera fotogràfica.
Vale? Molt bé.
Ah,
què més tinc per aquí?
Això mola, eh? Aquesta
això
està
mola,
molt bé.
Mola. Mentre estàs fent una captura amb el 4, i dius, hosti, vull tornar a començar, escape
i ja està. Això està bé, l'escape està bé.
Canviar el format de la imatge. És a dir, quan nosaltres...
Ojo, que pel PNG i JPG tenim històries.
Exacte. Doncs aquí us deixo una comanda, que no la diré perquè és enganxar-la al terminal, on podem canviar a TIFF, a GIF, a JPG...
Ah, ja ho pots configurar amb el format en què es codifiqui.
Molt bé.
Vale, bonus 2. Imagineu-vos que ara ens anem al TextEdit.
Mira, una cosa, des de la captura de pantalla, des de que hi ha pantalles Retina, és molt més útil. Perquè el contingut de la pantalla hi ha molts més píxels i dona molta més informació. I de vegades, per exemple, estàs en el mateix navegador web i et surt més a compte fer una captura de pantalla que guardar la imatge.
Ah, sí.
Correcte.
Perquè el motor de Safari renderitza molt bé les imatges i a vegades fins i tot millores la qualitat de la imatge original.
Sí, vale.
Vale, bonus 2. Us en recordeu el que acabo de dir ara de la càmera fotogràfica, és a dir, que fa una selecció intel·ligent de la finestra on estàs. En aquest cas, doncs, jo, per exemple, tinc el Logic a darrere i a davant tinc el TextEdit. He escrit una cosa en el TextEdit i he dit que vull marxar sense fer un save de l'arxiu. Vale? Ara hi ha un menú aquí que m'està preguntant si vull desar o no, perquè estic marxant i no l'he guardat. Si apreto el CMD, puc fer una captura només de la subfinestra que hi ha a la finestra de TextEdit.
Això per fer manuals és boníssim.
Per exemple.
Boníssim, però boníssim, eh?
Clar. Això es fa amb el...
Tot això és per fer manuals, és el que mola.
Llavors, de fet, fixeu-vos que si hi ha tres...
Sí, per exemple, ara pots ser allà el desplegable. No tens que editar-lo i retallar-lo.
No tens que anar amb el Photoshop.
Puc capturar cada...
Clar, llavors vas a tot hosti.
Això per fer manuals és boníssim.
Per tutorials, sí senyor.
A veure, què més tinc? Vale, redimensionar. Quan tenim... Això és el que vam dir la setmana passada. És a dir, CMD Shift 4, tenim el requadre, aquest tan guai, que és amb l'espai, doncs, moure l'origen. Amb l'alt el podem fer més gran i més petit, la selecció. Amb l'alt, doncs, podem fer més gran i seleccionar.
Acabar-ho d'ajustar.
Exacte. A veure, què més tinc? Vale, quan fem una captura amb aquesta selecció intel·ligent que hem dit de la càmera fotogràfica, quan feu una captura, el PNG de la imatge té una petita sombra.
Sí, com de 3D, no?
En el PNG. Amb una comanda de terminal es pot treure. Us la deixo les notes.
Això ja és vici.
Canviar el nom per defecte de la imatge. És a dir, quan feu una captura...
Posa captura...
Screenshot. Amb una altra comanda de terminal... podeu posar cometes i podeu posar mossega la poma, per exemple. Una altra comanda de terminal que us deixo les notes. Amb una altra comanda de terminal es pot eliminar la data i l'hora. És a dir, perquè a vegades no t'interessa que en el nom de l'arxiu hi sigui la...
Sí, perquè queda constància del moment que has fet la captura.
Exacte.
Infraganti aquí.
Modificar la ruta de l'arxiu per defecte.
Ah, vale.
És a dir, on es guarda la captures. O ho feu amb el clipboard, que ara ho direm com feien Ganyet.
Sempre queden a l'escriptori.
Sempre queden a l'escriptori. Fins ara, abans de Mojave, hi havia una altra comanda de terminal per fer-ho. Des de que hi ha Mojave, amb el CMD Shift 5, que és aquesta nova interfície que ha sortit a Mojave, tenim un menú on hi ha una sèrie d'opcions i una d'elles és Save to, és a dir, guardar on, i ho pots fer des d'aquí. És a dir, que no cal...
Mira, està claríssim. Hi havia un senyor a dintre de l'equip d'Apple que li van dir que tu ara faràs el manual d'usuari de Mojave. I va dir, ei, mira, tios. I devia anar-se'n els tios que estan programant i, escolta, ei, em feu un favor? I si m'afegiu això, 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 això i això? Va, no passa res, tu pagues un cafetonet i ja està. I el cafetonet per Patreon i li van fer això.
I ja està. Mm-hmm. Bueno. Parlant de la nova interfície aquesta que de Mojave, que és, recordeu, CMD Shift i 5, tenim diverses opcions. Una d'elles, que pot ser molt interessant, és la de treure la thumbnail aquesta petita que hi ha flotant a la dreta. Mm. Això ho podem treure, perquè hi ha gent doncs, que no la fa servir. Tenim un timer també, 10 segons, 5 segons. Des d'aquí mateix també podem gravar la pantalla, és a dir, que jo no hem d'anar a QuickTime com fèiem fins ara.
Ah, es pot gravar directament al Bruto?
Des d'aquesta interfície que s'obre amb CMD Shift 5, tenim dues icones per poder fer un record d'screen.
Que una cosa que està molt bé del QuickTime és que pots gravar un iPad o un iPhone que tinguis connectat per l'any.
Sí, això és una novetat de l'any passat.
Tu tens el QuickTime i tens un iPad enxufat per cable. Pots fer una gravació del que està passant en l'iPad, okay. I això està molt bé. Mm. Sobretot, per exemple, si tens una aplicació per dibuix i tal, fer vídeos dibuixats.
Això ho van fer perquè en l'App Store podies posar vídeos.
Queden dos minuts i hi ha propostes, avui.
El que va dir el Ganyet, sempre clipboard, és totes les combinacions que hem dit, però amb el control apretat. En comptes de generar-se un arxiu,
va al clipboard.
Exacte. Totes aquestes comandes que hem dit del terminal, després s'ha de posar una comanda que és kill all system UI server, que és per reiniciar el sistema de finestres perquè es vegi. Ja està.
Bueno, això m'ho passes per ho trobareu a les notes del programa.
Penseu que mentre anava explicant-ho ha estat fotent demos per en Tomàs i per
real,
mi
en temps real,
en temps real, però ho ha estat fotent sobre l'ordinador que es gravava el mossega a la poma. Podria haver fotut un pet com una gla,
confio en el mat,
com diuen en castellà, un pedo com una bellota, i se n'anava a la merda del programa.
Confio en el mat.
Qui em dijo miedo?
Escolteu, això estarà a les notes del programa 374. Vale? Anem a les propostes, que anem unes quantes.
Aquest té classe, jo també.
Però marxa, queden quatre propostes.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir.
Cafè.
Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs la primera, seguint la recomanació, aquesta us la faig jo, és un llibre. Seguint la recomanació que ens va fer la setmana passada en Ganyet de tancar les pantalles, la televisió, l'iPhone, l'iPad, l'ordinador, a partir de les 9 del vespre, jo ho he fet. Ho he començat a fer. No és que sigui les 9 en punt, vull dir que acabo de fer o de sopar, ja no miro la tele, em poso a llegir. I he començat per un llibre que es diu El dia en què Barcelona va morir. És de l'Enric Calpena, que és historiador i conductor del programa i podcast En Guàrdia, Catalunya Ràdio. M'agrada molt, jo soc oient del seu podcast, del seu programa. El llibre parla de l'episodi més devastador de Barcelona al segle X. En concret, va ser el 985, una ràtzia d'Almansur, que va fer una invasió dels comtats catalans. I en aquesta invasió, Barcelona va estar a punt de desaparèixer. Molt xulo el llibre, i us el recomano. El dia en què Barcelona va morir, de l'Enric Calpena. Segon, això és una piulada, un fil que he trobat a Twitter que m'ha semblat genial, perquè com estic deixant Netflix, me estoy quitando, és un tema econòmic. He decidit que com tinc Amazon Prime i ja tinc Amazon Video, per què paga també Netflix? Hòstia, o sigui, com jo Netflix no el consumeixo contínuament, sinó també, alguna sèrie
també,
de tant en tant...
També, quan t'agrada una sèrie en concret, pots subscriure't un mes i marxar.
O
que hi ha aquesta opció. O Torrent, o Telegram.
Por métodos oscuros. No? Però és que, no per res, sinó perquè ja estic pagant a Amazon. ¿Vale? Però clar, jo a Amazon, com estava tan Netflixat, pues de Amazon no tinc, fora de Men in High Castle, sí, i alguna d'aquestes, no tenia, no sé què hi ha allà dintre. ¿Vale? Doncs aquest fil de... Aquest fil d'Antoni de la Torre és molt bo perquè permet esprémer el catàleg bo de sèries a Amazon Prime. És genial, les té totes les bones. De fet, ahir vaig començar veient una britànica que em va agradar molt, no sabia que veien sèries britàniques a Amazon Prime, i molt xulo. Tu tens una altra.
Jo tinc, sí, els que hem crescut amb Toy Story, que sé que hi ha algun mossegui també, doncs que sapigueu que l'any que ve surt Toy Story 4. És una de les pel·lis preferides. Para, o sigui,
i aquí
Story
no,
és...
no hem crescut amb Toy Story, però també ens agrada també, Toy Story.
També, eh? Està molt vinculat a Apple, també. Sí. Bueno. Doncs hi ha un teaser de la nova pel·lícula que ha de sortir. Us el deixo aquí perquè, com a mínim, és curiós, és curiós de veure.
Vale. En Jordi ens preguntava avui a Telegram, aprofitant que ve el Black Friday, recomaneu-nos un disc de backup de Time Machine. Vale? I jo ja fa...
Jo tinc una recomanació d'aquest, sí, referent a això.
Dues coses a comentar. Sí. No feu l'error que jo vaig fer de posar un disc SSD per còpies de Time Machine. El vaig posar només de prova, però l'SSD
no té sentit
posar-lo com a còpia de Time Machine. A part que és més car i a més es fa malbé en aquest tipus d'ús de, diguéssim, de...
I a part que el disc dur de Time Machine ha de ser més gran que el propi.
Sí, i aquí vaig... Bastant més gran que el propi.
Bastant, bastant més.
I quan més gran, millor. Primera, perquè us en oblidareu, tindreu molt més històric.
Més historial.
Exacte.
Tot i que és incremental, però... Bueno.
Tot i ser incremental...
No, ocupa molt.
Si tu
clar, tens... Hi ha moltes referències, sí, molts índexs...
Jo tinc un disc dur de SSD intern de 256 i al final m'he decidit per aquest disc de 4 teres que és Seagate. Jo no confiava massa en els Seagates, però aquest sembla que tira bastant
bé. Vam tenir un problema molt gran amb els iMacs amb Seagate un cop, però...
Bueno,
pot passar.
Aquest DC Gate està dissenyat per fer backups, és de 4 teres, és USB 3.0 i a més és molt portable, és de 2,5 polzades. Ja et dic, està pensat directament per temes de backup. Val 110 euros a Amazon. Jo crec que està molt rebaixat per ser 4 teres.
Déu-n'hi-do, és vera, està bé.
Sí, jo el vaig trobar més econòmic amb una promoció especial que van fer els de Magníficos, però ara ho he tornat a mirar i estava més car. Tindreu l'enllaç amb l'afiliat de Mossega la Poma, però aneu-lo mirant aquests dies, perquè jo diria que de cara al Black Friday oficial, els preus rebaixats a Amazon ja els trobareu el dia 19.
Ah, sí?
Sí, ho he llegit a Amazon.
I és el 23? El
sí, sí, per això que a partir del 19 ja trobareu preus rebaixats.
Jo arrel d'això he fet servir molts cops uns que es diuen Toshiba Cambio, que són molt cutres, els podeu trobar al Carrefour i a Amazon també. Ja us posarem l'enllaç d'Amazon aquí. Jo n'he fet servir molts i la veritat és que sempre m'han funcionat bé. És un Toshiba, és molt lleig, però és molt barat. Em sembla que un tera són 50 i pico d'euros. Vull dir que han baixat i són discs durs que per fer... còpies, vull dir que no se suposa que ha de ser un disc dur que no t'importi gaire, perquè la còpia t'haurien d'espatllar, vull dir que no,
heu de pensar que aquest disc dur que compreu l'heu d'anar renovant cada no sé, 2 anys.
Bueno, depèn de les
depèn
còpies,
de les
que,
còpies
facis, no?
Que facis,
però vull dir que no és un disc dur molt crític.
O treure'l d'aquest circuit i passar-lo per un circuit provisional i tornar posant de nou per les còpies de Time Machine. Això estaria bé que us ho penseu. Doncs jo, de fet, vull fer aquesta rotació. Tinc un disc connectat al router per Samba, i que és de 2 teres, que és l'antic que feia servir, i quan aquest ja porti un temps rodant, faré aquell el jubilaré i aquest el passaré per Samba.
Sí.
Vale, digues.
Pues això, que ja està.
Vale. I acabo. Acabo perquè el Mr. Derekip, que és un oient que ens segueix en el grup de Telegram, ens ha parlat d'un... és un flipat del do-it-yourself, i ens parla d'un recurs que és molt bo. És un canal de vídeo on veureu pagesos hackejant els seus tractors. Gent com repara com es diu això? Els futbolins. Sí, coses molt flipades. Ja no de reparació d'un MacBook, sinó...
Jo ara he de fer una d'aquestes perquè tinc d'una mica me'ls ha donat. Els altaveus, aquells que van anar amb el Mac Lamparita, que són Hammer and Cardon, que tenen una connexió no propietària, però és un micro... No, com es diu? La d'auricular és petita, però més petita encara.
Micro USB? O
no, és analògica. El jack és un mini jack, però més petit encara, i he vist per internet que el pots transformar a USB. És a dir, que algun dia m'hauré de posar amb això.
Vale, doncs, si us sembla, aquí acabem les propostes aquesta setmana. La setmana que ve més, i moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat.
Que vagi bé.
Adéu.